Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Tancar bars i restaurants és una de les mesures que està sobre la taula del govern municipal si no es reverteix l'augment de casos de coronavirus registrat aquests dies. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, no descarta aquesta ni altres mesures restrictives. Tot i això, admet que la situació a la ciutat encara no és crítica.
És una situació que no és tan greu com altres ciutats, però això no vol dir que ens haguem de relaxar. Per tant, el que ara mateix més ens preocupa és que de mica en mica aquests casos van pujant i, per tant, que el que hem de fer és no anar en una situació d'alarma, no? I, per tant, per evitar, evidentment, aquesta situació, el que hem de fer és prendre mesures, no? I això és el que s'està fent. Per tant, veure aviam si aquestes mesures són el màxim d'efectives, no? Per tant, diguem, la crida és continuar dient el que hem estat dient fins ara, que el virus no ha desaparegut, que la pandèmia hi continua sent.
De moment, demà arrenca el dispositiu de cribatge al sud de Sabadell amb carpes a les places Picasso i les Termes. Fins dissabte es faran 3.000 proves PCR amb asimptomàtics d'entre 15 i 45 anys com a col·lectiu Diana.
Mentrestant, i davant l'augment de casos de coronavirus, el Taulí ja ha tornat a restringir les visites d'amics i familiars de pacients.
També s'han restringit les visites i les sortides als centres residencials i de dia per la gent gran. La mesura afecta la ciutat, però també Terrassa, Ripollet i poblacions del Baix Ebre per evitar que el virus torni a entrar en aquests equipaments.
L'actuació de la policia municipal en una concentració de joves que consumien alcohol al carrer a Can Rull es troba al punt de mira.
L'Ajuntament obrirà una investigació interna sobre l'actuació dels agents que s'ha viralitzat a les xarxes socials perquè va acabar amb un dels nois immobilitzat a terra envoltat d'agents després que un li donés una puntada de peu. Durant la intervenció, un dels joves va insultar els agents i un altre els va llançar una ampolla. L'actuació ha acabat amb un detingut.
En esports, Aleix Coc i Pedro Capó renoven el seu contracte amb el Centre d'Esport Sabadell.
Coc i Capó compliran la seva quarta temporada a la nova Creu Alta després que hagin signat la continuïtat. D'altra banda, la renovació d'Edgar Hernández es podria fer oficial d'aquí unes hores.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 27 graus a Sabadell en un dia en què han tornat a pujar les temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat en general pel creixement d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i per algunes bandes de núvols alts i prims. La temperatura pujarà moderadament, sobretot a l'interior, i voltarà entre 29 i 34 graus. En canvi, el litoral i el Pirineu voltarà entre 26 i 31 graus. De cara a demà, el cel estarà totalment serè. Si bé es podran formar alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, però el sol serà el protagonista de la jornada. La temperatura continuarà el seu ascens i pujarà un parell de graus i voltarà entre 30 i 35 graus. Aquesta situació meteorològica continuarà fins dissabte, quan augmentarà la inestabilitat al Pirineu. Malgrat tot, la temperatura romandrà elevada, sobretot a ponent. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on no trobem incidències ni d'entrada ni de sortida a la ciutat i tampoc per accedir a la ciutat comtal. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El govern municipal no descarta emprendre mesures més restrictives a la ciutat si no es reverteix l'augment de nous casos de coronavirus registrat en els últims dies. El tancament de bars i restaurants seria una de les propostes que està sobre la taula, seguint l'exemple d'altres municipis. Així ho apunta l'alcaldessa Marta Ferrés, tot i que admet que la situació encara no és crítica.
No descartem mesures d'aquest tipus. Creiem que ara, evidentment, si es fa aquesta acció, també penseu que hem de veure'ns els resultats, que nosaltres ja us dic, amb això d'aquest esforç que hem fet de mediadors, amb aquest esforç que hem fet d'educadors, amb aquest esforç que hem fet a nivell de policia, doncs la veritat és que tot això ho anem conduint, no? Però evidentment, si en algun moment es veu que no ens n'acabem de sortir, doncs no descartem altres mesures.
Ferrés confia que mesures com la del cribatge de coronavirus que es posarà en marxa demà seran útils per controlar la situació. L'objectiu és acabar amb les cadenes de contagi.
I per això es busca persones asimptomàtiques d'entre 15 i 45 anys resident a la zona sud de la ciutat i amb una vinculació estreta amb els seus barris, sigui per feina o per l'àmbit social. Entre demà i dissabte, Salut confia en fer 3.000 proves PCR entre les dues carpes que s'instal·laran a les places Picasso i les Termes i els dos caps de la zona sud. Tots els ciutadans que ho desitgin podran presentar-s'hi sense cita prèvia. prèvia. Allà els faran les proves que cada dues hores es portaran als laboratoris per obtenir-ne els resultats. En els casos que registri un positiu, es dibuixarà la traçabilitat del virus buscant els contactes del pacient. Però per què es farà a la zona sud i no a la nord, que també ha patit rebrots de coronavirus?
Perquè en el nord és més fàcil, en aquests moments la traçabilitat és més senzilla de poder seguir. En el sud aquesta traçabilitat es fa més difícil, pels casos estan més dispersos i per tant això fa doncs, que evidentment sigui més difícil aquesta traçabilitat. Per això s'ha decidit el fer aquest dispositiu en el sud i no en el nord.
Les carpes de cribatge estaran en marxa a les places Picasso i les Termes entre 8:45 del matí i 1:00 del migdia i entre 5:00 PM i 9:00 PM.
I en aquest context, a partir de demà, el Taulí tampoc admetrà visites a l'edifici Albada ni a la totalitat del 7è centenari. És l'última actualització de la seva normativa de visitacions a pacients. Des d'aquest dimarts ja no es podia accedir a veure familiars i amics de les urgències ni a la 9ª planta de l'edifici Taulí. Aquesta decisió es pren després d'observar que a Sabadell estem a un nivell poblacional de 124 casos per cada 10.000.
La doctora Marta Navarro, metgessa del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, explica com s'ha pres la decisió.
L'hospital sempre m'ha estat com molt a favor, molt sensible de que els familiars puguin acompanyar els pacients, però la veritat és que en aquesta última setmana estem vivint un augment de casos a nivell poblacional a tota la nostra àrea. I llavors, tenint en compte doncs, que al centenari, a l'Albada, hi ha la gent més vulnerable, no? Perquè són on ens concentrem els majors casos doncs, de gent doncs, d'edat avançada, on hi ha geriatria, doncs, malalts crònics aguditzats, doncs, una mica per protegir-los, s'ha decidit evitar doncs, que vinguin contactes de fora de l'hospital.
Es dona la circumstància que a part dels familiars dels infectats ingressats han d'estar confinats a casa com a mesura contra la Covid-19, de manera que quan des de l'hospital se'ls truca per fer-los el seguiment, també se'ls informa sobre els seus parents, si bé hi haurà excepcions.
En casos puntuals en què el metge pensi que ha d'haver-hi la presència d'un familiar, doncs, per exemple, situació de final de la vida, gent doncs, que necessita doncs, veure un familiar doncs, per poder-se contenir, doncs, en aquests casos el metge valorarà la necessitat i la indicació de que pugui haver-hi un familiar acompanyant-lo, però seran casos puntuals i una mica doncs, segons necessitat.
La doctora Navarro diu que dins del Taulí hi ha de nou circuits Covid i no Covid.
Intentem mantenir doncs, les coses el màxim de separades possibles. La 9ª planta és la que estem concentrant tots els casos de coronavirus que estem diagnosticant. A la UCI també s'ha intentat ja fer una zona doncs, privada pels coronavirus i intentem doncs, que es barregin el menys possible la gent que entén, la que no en tingui, per evitar doncs, contagiar-nos ni els malalts, els que no ho estan, ni tampoc els que venen de fora a vegades amb molt pocs símptomes o que poden estar transmitint la malaltia, doncs, infectar gent i començar doncs, brots nosocomials com vam tenir l'altra vegada.
Per contactar amb les persones que estan ingressades cal fer-ho a través de Treball Social, que són qui fan el seguiment, a més del metge.
A més, avui hem sabut que es tornen a restringir les visites i sortides de les residències de gent gran de Sabadell.
Salut aplica noves mesures als centres residencials i de dia de gent gran de Sabadell, així com els de Terrassa, Ripollet, el Montsià, Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, davant de l'augment de casos de coronavirus. Segons ha donat a conèixer aquesta tarda, i amb l'objectiu que la Covid-19 torni a fer acte de presència en aquests equipaments, que greument tocats durant la primera onada de la pandèmia, se suspenen els ingressos, les visites i les sortides de residents a l'exterior, tant de curta durada com de cap de setmana o inferiors a 3 setmanes. A més, als centres residencials es crearan unitats de convivència estables d'entre 15 i 20 persones.
I Catalunya registra 758 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 102.245 amb totes les proves. Les funeràries han reportat 10 defuncions.
El risc de rebrot és molt alt, de 160,24, a més de 4 punts per sobre del balanç anterior, que estava en 155,87. Clarament en la zona vermella, ja que el llindar de risc alt se situa en 100. Quan la velocitat de propagació del virus puja lleugerament i se situa en l'1,01. El nombre de pacients ingressats es redueix amb 607 en lloc dels 632 de l'última actualització. 111 estan a les UCI, 3 més que ahir. Al conjunt de l'Estat, el Ministeri de Sanitat ha registrat 2.953 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimarts. Pel que fa a les defuncions, Sanitat en suma una més que aquest dimarts.
Notícies vespre.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Sabadell obrirà una investigació interna sobre les circumstàncies de l'actuació de la policia municipal en la intervenció aquest dimarts al vespre al barri de Can Rull, que va acabar amb un jove detingut i tres identificats. Els agents van acudir al pati interior dels carrers de Lucà, Marcial i Ovidi, on els veïns alertaven que un grup d'entre 50 i un centenar de joves provocava molèsties bevent alcohol al carrer.
Al veure la patrulla, bona part dels nois i noies van marxar corrents, però altres van romandre al lloc. Entre aquests, un dels nois va començar a increpar els agents i es va negar a seguir les indicacions.
¿Has visto esto, no? ¿Tú has visto esto, no? Yo estaba saliendo que está... ¿Qué va a hacer caso? Tú eres tonto.
Sí, que me estás... Llama quien quieras.
¿Tú qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tú qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
A les imatges que circulen per les xarxes es pot veure com després de ser insultat un dels agents dona una puntada de peu al noi per intentar reduir-lo a terra sense aconseguir-ho. La tensió va anar creixent i més policies se sumen a l'intent d'immobilització. Els agents diuen que el jove va arrencar el número d'identificació a un dels efectius i se'l va ficar als calçotets, a més d'agredir-lo fins que va acabar detingut. Durant la intervenció, un altre dels joves va llançar una ampolla de vidre contra un altre agent.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Els espais joves en marxa per primer cop en un mes d'agost als centres cívics de la ciutat han superat totes les expectatives de demanda. Les limitacions d'aforament arran del coronavirus han obligat a deixar fora d'aquesta proposta socioeducativa molts dels joves d'entre 12 i 18 anys que hi estaven interessats. En total, més d'un centenar de sabadellencs passaran pels 5 espais joves al llarg d'aquest mes.
Cada centre cívic ha adaptat l'espai jove a la seva realitat. Els equipaments amb més metres quadrats han pogut acollir grups més grans de joves. Els més petits han optat per fer més grups i repartir los de forma setmanal o quinzenal. En tot cas, en una visita avui al Centre Cívic de Can Déu, s'ha pogut observar que les sales estan plenes i que els joves agraeixen tenir aquesta opció. La tinenta d'alcaldessa de Participació i alcaldessa accidental, Marta Morell, considera un encert mantenir obert aquest servei.
Els nanos també són altres activitats diferents que fan durant el curs. El que sí que hem fet aquest any és l'invent d'obrir la primera vegada els espais joves a l'agost, que no sabíem com anava a anar, però en vistes de que per cita prèvia s'apunten els joves, que estem a tots els aforaments màxims possibles i que tenim nois fora, jo crec, hem fet una prova pilota aquest any obrint els espais joves a l'agost i realment estic supercontenta perquè crec que ha estat un gran encert.
Els participants dels espais joves són sabadellencs que es queden a la ciutat durant l'estiu i es motiven especialment amb la possibilitat de fer activitats amb companys. Així ho han expressat la Inoa, que va a l'espai jove des de molt petita, i l'Aixa, que s'hi ha sumat per primer cop.
A mi m'agrada pues, els companys, estar amb ells una estona. No per la piscina ni nada, sinó per estar amb ells, que a mi m'agrada ir amb ells.
Aquesta és la meva primera vegada. Molt xulo, m'agrada molt i l'any que ve el repetiré. El spinning, el deport, alguns balls i jocs d'aigua i la piscina. Mola mucho.
Des del Centre Cívic de Can Déu han admès que aquesta emissora, que l'Espai Jove, han vist veïns del barri que no havien sortit de casa des del confinament per por. Amb tot, aquest servei els ha resultat molt positiu, tant per ells com per la seva família. Els Espais Joves estaran en marxa fins al 4 de setembre als Centres Cívics de Can Déu, Can Rull, Can Puiggener, Torre Romeu i la Creu de Barberà.
La celebració de la Mare de Déu de les Neus patirà els efectes del coronavirus. Mentre que cada 5 d'agost combinava la litúrgia amb actes al carrer que porta el mateix nom al centre, en aquesta ocasió concentrarà la commemoració a la parròquia de la Puríssima.
La celebració d'aquesta onomàstica consistia en una missa a la Puríssima, la lectura del Rosari al carrer Mare de Déu de les Neus i un acte més social amb coca i un refrigeri pels veïns. Aquest any, però, l'acte s'ha hagut de restringir únicament a la Puríssima perquè l'Ajuntament no ha donat el permís per fer-lo al carrer. Una de les organitzadores de la festa, Maria Neus Salvó, admet que no s'ho esperaven.
Creiem, doncs, que vent-hi el carrer, com hi ha el Raval, que és prou llarg, amb les cadires ben separades, que es podria celebrar igual. Però hem d'estar el que manin. Jo veig que hi ha gent que s'ho salten i això no. Inclús hi ha hagut actes en què ens han ensenyat doncs, que hi havia gent que anaven sense mascareta, i tampoc guardaven la distància que havien de guardar. I penso que és en bé de tots que complim les normes.
Salvó també lamenta que el context actual podria disminuir la participació habitual.
Penso que serem menys gent, perquè hi ha persones que estan una mica espantades, sobretot persones grans, que també els recomanen, doncs, que... ens recomanen que no sortim, que vigilem, però bé, hem d'acceptar el que hi hagi.
La missa de Puríssima arrencarà a les 8 del vespre i estarà seguida de lectura del Rosari, però sense refrigeri. Malgrat tot, Salvó confia que en futures edicions es podrà recuperar el format habitual i fins i tot s'aconseguirà un relleu generacional.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí i de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i un dia més parlant de les conseqüències de l'anunci de la marxa del rei emèrit. El Tribunal Suprem ha rebutjat prendre mesures cautelars contra Joan Carles I, tal com va demanar Òmnium Cultural, al·legant que el rei emèrit no té la condició d'investigat.
L'entitat va demanar que es prohibís la sortida de l'estat espanyol de l'exmonarca i se li retirés el passaport mentre no es confirmés oficialment la seva sortida de territori espanyol. A més, demanava que se'l cités a declarar de manera immediata com a investigat.
El ple extraordinari del Parlament sobre la monarquia espanyola es farà aquest divendres.
El president de la cambra, Roger Torrent, ha convocat la sessió que arrencarà a les 9 del matí a petició del president de la Generalitat, Quim Torra, després de l'anunci de la marxa del rei emèrit fora d'Espanya. En aquest mateix ple també s'abordarà un decret llei sobre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat que el rei emèrit no fuig de res perquè no està immers en cap causa.
Segons el número 2 de l'executiu de Pedro Sánchez, Joan Carles I ja dona les raons de la seva marxa a la carta que es va fer pública dilluns a la tarda. I les coneixen tots els espanyols, no només el govern, perquè consten en la missiva. Calvo ha assegurat que l'executiu va conèixer la carta al mateix temps que tothom i ha defensat que cal respectar la decisió d'una relació que s'estableix entre el rei emèrit i el cap d'estat.
Suïssa ha afegit Espanya a la llista de països amb un risc alt d'infecció per coronavirus.
Amb totes aquelles persones que hagin estat a l'estat espanyol hauran de passar 10 dies en quarantena. Les Illes Balears i les Canàries queden exemptes de la restricció, que tampoc s'aplicarà a viatgers que hagin fet una escala en aeroports espanyols inferior a 24 hores. Les autoritats helvètiques avisen que la quarantena s'aplicarà independentment de si la persona en qüestió ha donat negatiu a un test de Covid-19 i presenta un document que així ho certifiqui.
Més de 100 morts, 4.000 ferits i 250.000 damnificats. Aquest és el balanç que deixen les dues explosions del port de Beirut al Líban 24 hores després dels fets.
Les causes de les explosions encara no estan clares, però tot apunta que haurien estat causades per 2.750 tones de nitrat d'armoni en una nau del port. Entre els ferits pel succés hi hauria 5 persones de nacionalitat espanyola, segons ha apuntat avui el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell s'ha assegurat la continuïtat a segona divisió de dos dels seus puntals defensius. En les últimes hores, el club ha fet oficial la renovació de Pedro Capó i de l'Aleix Coc. Tots dos compliran la quarta temporada vestint d'arlequinat. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'anunci del central tarragoní ha estat l'últim en arribar, però també un dels més esperats per l'oferta que tenia a prop de casa del Nàstic. Amb el Sabadell, Aleix Coc ha jugat 70 partits de Lliga i ha marcat 11 gols, xifra molt destacable per un defensa. Un d'ells, l'inici de la remuntada, recordem, contra el Barça B. La seva continuïtat se suma, com deies, a la de Pedro Capó, anunciat ahir al vespre. En declaracions a Ràdio Sabadell, el menorquí ha lloat l'aposta de la direcció esportiva per mantenir el bloc de l'ascens.
És una manera de reconèixer el mèrit del grup, jugadors que la majoria van ser importants també per treure l'any passat el tram final de temporada tan complicat que vam tenir, donar una passa endavant en aquell moment, seguir en línia ascendent aquest any tan estrany i amb aquesta consecució de l'ascens jo crec que és el club, jo crec que ho ha fet bé i els jugadors han vist recompensar tot l'esforç i seguir creient en el club en moments així. Jo crec que bueno, tothom, totes les parts estan contentes.
Amb 29 anys, Capó farà el seu debut en el futbol professional després d'11 temporades ininterrompudes i 344 partits a segona B. El maonès ha expressat la sensació que significarà trepitjar els camps de l'anomenada Lliga Smartbank.
Si fa no fa, ahir estava aquí a casa amb la meva mare i això, i la meva mare em deia, però està, hi havia un partit de segona divisió a la tele i la meva mare em deia, però jugareu en aquests camps, no? I ella deia, sí, tots seran així, no? És a dir, tots els camps seran com els que veus per la tele, i estadis, doncs, bueno, ja no deixaràs de visitar en tots els respectes, doncs, camps que si fa no fa que van 600 persones, 300 en algun cas, que et pots trobar segona B, i bueno, tot ja agafa una dimensió, pues bueno, de lliga professional.
D'altra banda, s'espera que la renovació d'Edgar Hernández sigui la següent i arribi en les pròximes hores. El club, a més, va anunciar ahir la baixa del jove Marc Astorgó, que jugarà la pròxima temporada al Prat de segona B.
La tercera divisió de futbol sala estrenarà un nou format de competició la pròxima temporada. La Federació Catalana ha copiat el sistema del futbol territorial i ha dividit els dos grups actuals en un total de 4, amb 9 equips per grup i dues fases.
A la primera, només els 3 primers es classificaran per la fase d'ascens. Els altres 6 aniran a la fase de permanència, on acabaran baixant 3 de cada grup a Divisió d'Honor Catalana. Dels dos grups d'ascens, en canvi, els líders acabaran jugant entre ells el 5 de juny i el guanyador pujarà a segona B. El perdedor tindrà opció a repesca contra un conjunt balear, un sistema que, segons el nou tècnic de grups de Raona, Darío Martínez, els perjudica en un equip amb tants canvis.
Intentarem fer una pretemporada dura. Arrenquem el dia 24 d'agost, que és força d'hora i en aquest sentit molt content. I el que et deia, que al ser un equip molt, molt renovat, partint de la base de l'estat tècnic i molts jugadors, doncs aquest sistema de competició tampoc ens ajuda, perquè necessitem resultats immediats i fins que aconseguim assemblar totes les peces i coneixem-nos a tots, doncs costarà.
El grup Zarraona compartirà grup amb l'amic del Pou Nou Escorial, que es va quedar a les portes de l'ascens fa 2 setmanes. El segon derbi tindrà lloc a la penúltima jornada de la primera fase, un moment que pot resultar decisiu, com ha indicat Cinto Aranda, capità i director esportiu de l'equip dels Marinals.
Si llegamos con opciones, tanto yo como nosotros, o solamente uno, y que podamos, con perdón, joder al equipo no por el equipo de la ciudad, sino por el derbi, por la tensión y demás, pues bueno, vamos a llegar a la penúltima jornada, vamos a llegar que va a estar bonito.
L'estrena de l'Escorial tindrà lloc el 3 d'octubre a la pista del Rubí, mentre que el grup Zarraona ho farà la seva nova pista al Pavelló del Nord contra l'Olímpic Floresta.
Els organitzadors de la Llanera Trail continuen treballant per poder celebrar al gener la 6a edició de la Marató i la Mitja Marató de Muntanya de Sabadell. Tot i les cancel·lacions d'algunes de les curses de la tardor, la Unió Excursionista de Sabadell segueixen endavant, amb la idea de dur-la a terme seguint una sèrie de mesures de seguretat.
De fet, es preveu obrir inscripcions a l'octubre i que n'hi hagi menys per garantir la distància entre els corredors. La principal novetat és la data, que s'endarrirà uns dies respecte a l'habitual. Ho explica David Fernández Oliver, membre de la UES.
Aquest any farem 31 de gener, que és el 5è, si no recordo malament, gener 2025, diumenges. Aquest serà el 5è, perquè el diumenge normal que celebrem la Llanera, que és el 3è, aquest 2021 coincideix amb el que seria la passada de Sant Antoni. Evidentment, tampoc no ens trepitjarem i tampoc en el centre de la ciutat podem abarcar tants events.
La Llanera no formarà part enguany de la Copa Vallesana de Trail. El calendari amb 4 de les curses de muntanya més representatives del Vallès ha quedat ajornat arran de la suspensió de la Marató de Sant Llorenç del pròxim 25 d'octubre. Una decisió que ja es temien a l'organització, tenint en compte el moment d'incertesa actual.
És malauradament una notícia que no, per no ser anunciada, doncs molts ens l'esperàvem. Internament ja ho anàvem parlant des de feia uns dies, i ens ho veiem a venir. Malauradament, les circumstàncies a les últimes setmanes tampoc no han estat les que desitjaríem, i això ha portat als companys de Sant Llorenç a haver d'aplaçar la prova fins l'any 2021.
La intenció de l'organització de la Copa Vallesana és mantenir l'acte d'entrega de premis de la primera edició a l'octubre.
5 minuts per 8:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 5 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a les 10, amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.